Una persona feliç, Lali Vergés, bon dia.
Bon dia.
Lali Vergés, que havia passat per aquesta casa, de fet havia estat diversos anys col·laboradora de Ràdio Maricel, en aquell espai que li dèiem 5 minuts de poesia.
5 minuts de poesia, sí. Que de vegades no eren ni 5 minuts.
No, perquè era un poema moltes vegades, però bé, diguem que sí, el concepte hi quedava clar.
El nom era bonic, sí. 5 minuts de poesia, moltes havia dit per la ràdio, moltes, sí. Però ara ja em ve de nou, altra vegada.
La Lali és una persona feliç?
Sí. No, no puc dir que he tingut grans, no sé, la vida meva va transcorrent així tranquil·lament des de fa ja bastants anys. I la poesia és una de les coses que he tingut unes èpoques d'allò de tenir que escriure de nit amb el tren com venia de Tarragona, que havia viscut allà. Era que em sortia com si m'empenyés una cosa que havia de fer. Era com un desfici, una cosa que em sortia així. Més o més menys bé, però tenia que dir-ho que...
Una necessitat expressiva.
Una necessitat, sí. Uh-huh. Sí. De veritat.
La Lali Vergés, doncs, evidentment, no hem fet la presentació prèvia, però ja, doncs, per qui no ho sàpiga, que probablement poca gent no ho deu saber, va rebre aquest passat divendres el Retiro la Ploma d'Or que atorga cada any l'Ajuntament de Sitges. La Lali, que ara ens ha dit que bé, que volia dir moltes coses, però que els nervis, el moment, tot plegat, doncs, la va fer aturar-se,
sí,
oi?
Sí.
A l'hora d'agrair aquest,
sí,
aquest
sí,
guardó.
Sí. A més, estàvem, que ja ho vaig dir, com vaig dir, si no em veuran aquí darrere...
El faristol.
La gent va riure, no? És natural. Perquè jo ni m'adonava que me'n sentien ja ni res. Com aquells que parlen amb el telèfon... amb el micro obert, que diuen, mira, aquest ha dit això i no sabia que...
Que l'estàvem punxant.
Que això mateix, que l'estàvem escoltant. Perquè, esclar, estava més alt, jo soc més aviat de talla baixa. Però, sí, no sé, l'emoció, el que sigui, res, que vaig dir poca cosa.
Et va sorprendre que te'l donessin, la ploma?
La veritat, ja no pensava en plomes, jo. Sí, és que... Ja t'havia tan assumit que, perquè et deien que no t'han dat la ploma aquest any, que no t'han... Jo no, què m'han de dar? Sí, dones, sí. Bueno, vaig tenir, potser sí que em donaran una ploma. Però ara ja fa anys que no, que jo ja no pensava en plomes ni res. Jo anava el dia del repartiment perquè m'agradava molt anar i és una festa maca i tot. Encara que aquest any, degut a la restricció, ha estat diferent, però també ha estat molt bé. I aquell vídeo que vam passar va estar molt bé, de tots, en fi, em va agradar i la gent va quedar satisfeta i contenta. I després la copeta i el pica-pica, i en fi, va estar molt bé. I potser és perquè jo estava contenta i estava bé, però generalment tothom em va dir que van quedar satisfets i que va estar bé la presentació.
Sí. Encara escrius?
Sí. No tant que llavors no tinc aquell ímpetu, no, perquè tot se va acabant en aquest món, mica en mica. Però encara tinc necessitat d'escriure moltes vegades.
Sí. És a dir, aquesta necessitat d'expressar-se,
sí.
Doncs no s'ha acabat,
no,
continua,
no.
Es manté.
I és que llavors jo escrivia com... Em venia en qualsevol moment del dia... A la tauleta de nit ja tenia un bloc i una bolígraf. Viatjava de Tarragona aquí o a Barcelona, perquè hi ha hagut una època que he tingut que anar molt amunt i avall perquè tenia un fill a Barcelona, jo vivia a Tarragona, tenia un altre fora. I, és clar, doncs aquells viatges setmanals que feia per passar el cap de setmana a Sitges, doncs jo pel tren... escrivia perquè em venia, i a vegades de matinada et despertes i el que al cap em venia eren idees poètiques, i llavors ja tenia el bloc, encenia el llum, i de vegades deia, bueno, prou, ja l'acabaré demà. I tornava, no, mira, ara tinc que apuntar això, perquè si no demà ja no me'n recordaré. Tornava a encendre el llum, continuava el vers. I de vegades em sortia tot de cop. I la tamba deia, bueno, demà ja el miraré a veure si s'ha de rectificar alguna cosa.
Que es rectificava molt després l'endemà?
Bueno, això depèn molt de si tenia que fer una cosa concreta per un acte concret, com Festa Major, com el Vinyet, perquè sempre he fet coses. I llavors sí, perquè m'havia d'adaptar més, no el que em sortia tant de dins, sinó que tenia que de vegades rectificar una paraula o un verset o una cosa així. Però a mi aquests que em sortien tots de dalt baix i no tenia que tocar res eren els que m'agradaven més.
A veure, Lali, des de quan escrius?
Bé, bueno, això ja des de que anava a col·legi, uh-huh, ja feia cosetes que ja ni guardo cap perquè allò no...
És a dir, a qui li agrada escriure ha escrit des de sempre.
Sí. Sí, i això que no m'agradava estudiar gramàtica, que deien abans, no. M'agradava tot, història, geografia, matemàtiques, però la gramàtica i els verbs, això em costava. Però bueno, hi he hagut d'anar aprenent, uh-huh, per necessitat, per necessitat. Perquè, és clar, escrivint, doncs, es necessita, doncs, saber unes nocions de... Però... Jo el primer vers que vaig fer en sèrio va ser un que vaig dedicar al meu nòvio, que després em vaig casar al meu marit, no? Uh-huh. Perquè una amiga em va dir, per què no li dediques un vers? Perquè tenia uns ulls molt grossos i macos, i diu, els ulls. I llavors, doncs, vaig dir, bueno, i sí, vaig començar i va seguint, perquè així que tens el primer vers, ja sembla que ja la continuació ja ve... per si sola, no? I el vaig fer. Sí, aquest el tinc. No sé si el vaig posar en un dels llibres, no sé si en què tots, però el tinc en algun lloc. I després el que em va fer molta il·lusió... Bueno, el primer que vaig fer, el vaig fer que ho vaig dir, això us vaig dir, però va ser una cosa. El primer que em van escriure a l'Eco, jo coneixia molt el senyor Rafael Casanovas, que havia estat cronista oficial, no? Uh-huh. Més ben dit, ja venia de lluny, perquè el meu avi, en Joan Bertés i Bota, doncs, que era fundador, soci fundador del Casino Prado, ja era molt amic d'aquest senyor, que era un nen, i sempre ell, el meu avi i el seu germà, Benito Bertés, doncs anaven al cine sempre, cada dia, de grans, de joves, des de que es va fundar el Prado, i eren. I aquests, en Rafael i el seu germà Josep, també hi anaven, i s'asseien allà amb ells, perquè els explicaven coses d'abans, i històries que diuen de vegades guerrilles d'abans, no? I amb ells eren uns nois molt interessats en cosetes així, i sempre van tenir molt bona amistat. I llavors jo vaig fer aquest vers pel centenari, que crec que va ser el 977, uh-huh, i li vaig fer arribar amb ell, perquè parlo del meu avi també aquí, i us el llegiré perquè és curtet. I llavors, doncs, ell em va trucar i em va dir, Lali, a cap d'uns dies, la setmana que ve sortirà l'Eco, o aquesta setmana, el vers que em vas enviar del centenari. I jo, ah, bueno, gràcies, bueno. Però que no m'ho pensava que ho posaria, perquè el vaig fer per ell. Uh-huh. I a partir d'aquí ja vaig comunicar-me més amb en Josep de l'Eco i tot això, i ja em va dir, porta el que vulguis, i jo el vaig portar.
D'acord. Doncs
I us el llegiré, sisplau.
Sí. Bueno. Un vers que porta per títol Centenari.
Centenari, uh-huh, sí. I diu, Joan Bertés i Bota era el nom del meu avi, i ara, al complir el centenari del casino del seu cor, vull fer-li al meu avi l'honor de recordar amb alegria que fou el soci fundador que gaudí més anys de vida d'aquella joventut florida del Prado del seu amor. Feliç centenari tinguem, així ho voldria el meu avi. Un record pel meu vellet que quasi arribà a centenari.
Quasi no arriba al final, oi? Ai. Però respira, respira, Dali, respira. No, no pateixis.
És que per mi és molt emocionant aquesta pel·li, aquesta d'allò, perquè en el Prado, quan ell va complir 90 anys, van fer un sopar, com en deien llavors, un sopar homenatge amb ell,
sí,
però en deien sopars a l'americana, perquè també, no sé si es sopava o es prenia alguna cosa, o era alguna cosa, no sé, alguna cosa així. Ja fa molts anys d'això. I van tocar un vals, i com que la meva àvia no hi va poder anar, perquè pobre sempre es constipava, i també ja tenia els seus anys, encara que era més jove que l'avi, 10 anys es portaven, però bueno, sempre havia tingut una mica de bronquitis i aquestes coses que... I llavors vaig sortir jo a ballar amb el meu avi al vals, i després ja s'hi va... vam fer un parell de toms i llavors ja s'hi va posar el públic, no? Uh-huh. I va ser molt maco, ell va estar molt content, i va ser un dia, pues, dels que recordo, com recordo també les primeres caramelles que em va gravar amb lletra meva en Jordi Panyella. Uh-huh. Que un dia jo venia de missa i anava, no recordo ben bé, i ell era a la porta de l'establiment que té davant de l'Ajuntament. Uh-huh. I em diu, Lali, diu, mira, un moment, i vaig anar-hi, i diu, mira, diu, t'he musicat un vers de Dolça Tardor, i quan se vulga un moment que tinguis, vine i te'l tocaré a veure si t'agrada. I dic, ah, molt bé, molt bé. I sí, sí. I vaig anar-hi un dia, i ja vam quedar, el vaig trucar, i m'ha tocat la música. I ell l'anava allò tatarejant una mica. Mira, em va encantar. Tant em va encantar. I ell va estar tan content d'aquella música que li havia sortit, que de vegades, quan tocava l'orgue a la missa, quan la gent va combregar que hi ha aquell lapsus, doncs, que, uh-huh, doncs sempre toquen una música, doncs ell tocava aquesta, jo era allà i el sentia. I és que aquella música, bueno, la trobo preciosa, preciosa. Uh-huh. I bueno, la primera caramella, ja que som aquí, okay, i ja no tornaré més perquè les coses tenen un dia i prou, i ha estat tant de temps. Què és aquesta que diu Nit de Pasqua, nit d'amor? Va ser la primera. Nit de Pasqua, nit d'amor. Al cel brillen les estrelles, des del pit em salta el cor i les noies són més belles. Oh, suburra, aquesta nit són boniques com l'albada, flors que Sitges han florit d'un bes i d'una abraçada. Jo un dia t'estimaré, oh floreta sitgetana, i un niu d'amor et faré amb perfum de flor boscana. I un caliu dintre del cor, no entri la tramuntana, aquest vent que venta flors i deixa la llavor escampada. La força del meu amor tindrà lligams, oh aimada, lligams que brollen del cor, dolços com una besada. Nit de Pasqua, nit d'amor, el cel brilla les estrelles i la terra és un clamor de cançons de caramelles. Nit de Pasqua, nit d'amor. Caram. Cantaven Delgado i feia uns solos de vegades amb un... bueno, que m'encantava sentir-les.
Uh-huh. És a dir, hem saltat de la poesia a la caramella.
A la caramella.
Uh-huh. Sí. S'escriu diferent?
Bueno, el ritme, jo m'agrada la poesia, que tingui una sonoritat, que tingui com una musicalitat, no? I llavors la Caramella, en Jordi Panyella sempre en deia, i també m'ho ha dit en Pinós, que també ja diré després, la primera que em va musicar ells, si no hi ha...
No hi ha cap problema.
Bueno, doncs en Jordi em deia, és que llegeixo la teva lletra i ja em ve la poesia, ja em ve la música. Ja la vaig llegint i ja vaig veient la música que haig de posar. I la primera, això m'ho va dir en Pinós també. En Pinós una vegada va dir dues caramelles, que sempre en diuen, i totes dues eren de lletra meva, una d'en Panyella i una altra d'ell. Que els guardo totes i després em donaven amb el solfeig, la música, que ho tinc tot arxivat i guardat. I aquesta
és d'en Pinós. Abans que comencis, Lali, en la música hi penses també o no?
M'encantaria saber música.
Però això ho deixes als professionals.
Oi, sí. No, espera't.
A veure.
Una vegada en Panyella diu, he fet una música a l'Ali per Caramelles que m'has de posar lletra. Dic, mare de Déu.
Al revés, llavors.
Al revés. No saps el que vaig patir. Perquè vaig haver d'anar allà amb un casset, amb una gravadora, a gravar la música. Després a casa em tancava en una habitació que no se sentís soroll, posava la música i anava amb una idea, aviam, què faré, què posaré. No saps tu el que vaig patir. Vaig pensar en Panyella, no sé com s'ho fa per fer una música per les caramelles, però fer caramelles per una música, jo m'ho vaig passar molt malament, Però va sortir una caramella, va sortir. Va sortir, va estar content i va ser bonica i va haver molta solo i va ser molt maca, sí. Uh-huh. Aquella va ser molt maca. Una vegada, com era jo joveneta, devia tenir 15 anys, sí, uns 15 anys, no sé si en tenia 16, no ho crec. Doncs llavors sí que vaig fer una lletra per una música, que la teníem ja posada al cap perquè era una cançó que tenen Los Jardines de Granada, que es cantava molt, tu no la deus haver sentit mai. Un dia conocí... Bueno, ja me'n vaig per una altra banda. Sí, perquè ara tenia la meva lletra en comptes de la que vaig... de la que hi havia, no? Uh-huh. Entre el Darro i el Janil, deien. Era bonica aquella, i el ballàvem i tot. I llavors hi vaig posar una lletra particular meva, i amb les amigues la cantàvem tant que l'hauria escrit jo. Però després em vaig casar, me'n vaig anar, i encara que la meva mare en retallava els versos de l'eco i me'ls enviava, perquè jo els seguia molt i en tenia una capsa bueno, plena, doncs no havia fet mai. Per això de fer la música que em va demanar en Panyella, que era molt maca, aquella música, sí, em va costar molt.
Doncs on estàvem?
Estàvem aquí amb la sardana que em va fer en Pinós, la primera música, no? Uh-huh. I es titula Sitgetana. Sitgetana bonica i galana, avui et canto una nova cançó que neix del meu cor i floreix els meus llavis per acariciar-te amb paraules d'amor. Sitgetana bonita i galana, pel teu amor quedaria jo. Sols per un vers dels teus llavis et daria el meu amor. Junts veuríem florir la ginesta, primavera sota un sol d'or. Junts veuríem pujar la cistella per Pasqua florida, en càntics d'amor. Sitgetana bonica i galana, avui et canto una nova cançó que neix del meu cor. És la joia per mi més preuada o inestimada, reina del meu cor. Sitgetana bonica i galana, pel teu amor quedaria jo.
Déu-n'hi-do.
Això és el primer de caramelles, tant per Panyella, tant per... Ara, després n'hi fem moltes més boniques. Almenys a mi cada vegada que en feia una m'agradava més.
Ja és bo.
I la meva vida ha estat això. I ara ja vaig més de baixa, ja no tinc aquell desfici d'escriure. Però... també procuro amb les festes principals doncs seguir-ne fent poesia. Sí.
Mm-hmm. On aprèn la poetesa?
Com?
O com aprèn? On aprèn? On has après?
No, això no s'aprèn.
No s'aprèn?
No, perquè jo, que estava estudiant a les monges mercedàries i que era, no era gaire bon estudiant, les mm-hmm. coses com siguin, no perquè, és que no... Jo anava al col·legi i era tan feliç, només ja volia anar al col·legi, que n'hi ha que deien al col·legi i tot, i que és pesat. Hasta l'estiu m'hi portaven a casa, perquè estaven més tranquils, perquè estava al col·legi i allà estava, i a casa hauria enredat, i al carrer no m'hi deixaven anar a voltar, i llavors al col·legi hi anaven altres amigues també. Recordo una que ha mort precisament aquest mes passat, Maria Dolores Sanahuja, i les seves germanes, anàvem a col·legi, i va morir aquesta. I llavors ja en sortien a mi coses dedicades a les monges i coses així, perquè uh-huh. n'hi havia una que m'agradava més que una altra, i un dia se'n va anar a fer classe en un altre lloc, i jo, bueno, el tren con que marxó, era madrilenya, uh-huh. i, bueno, jo què sé, coses així. Però després, doncs, ja em vaig casar, vaig tenir fills, vaig marxar fora de Sitges, i sí, sí, les poesies la meva mare me les enviava, algun eco sencer.
En castellà o en català?
Ah, les primeres eren en castellà.
Perquè havies estudiat en castellà?
Sí, mm-hmm. sí, sí, sí.
I quan comences a atrevir-te amb el català? Em va escriure en català.
Bueno, pues aquesta amiga meva que em va dir fes un vers als ulls del teu nòvio, no? Un dia ell i la seva mare em van dir, per què no escrius en català? Dic, oh, és que em preníem una hora, dos cops a la setmana o tres, i també ja dic, jo anava al col·legi de passar-m'ho bé, em castigava en cada moment perquè enraonava. Bueno, si parlés amb les amigues que em queden de llavors, doncs, ja li dirien, ui, que rèiem amb ella, que els feien. Sí, això sí. Era una persona inquieta, no parava. Llavors em van dir, per què no escrius en català? Dic, home, en català, dic, ja veurem, a veure què en surt. Llavors, jo tenia un fill a Barcelona, i vivia una amiga meva que també es va morir l'any passat, pobra, de les que sortíem més juntes, la Maria Dolors Llopis, i diu, aquí donen classes al barri en català de la Generalitat i és de franc i tot. I com que jo anava també a Barcelona cada dissabte i tornava el dilluns, el cap de setmana el passava aquí, el dilluns anava a Barcelona que tenia una altra filla allà. Uh-huh. I llavors el dimarts donava classes a aquesta senyora i ella hi anava i jo també. I llavors allà vaig perfeccionar, llavors vaig fer amistat amb la professora i ja se'm va dedicar un vers a mi ella i coses així. I llavors vaig anar entrant amb el català. I aquesta senyora i la seva mare eren la Montserrat Pedrol Miravent i la seva mare Salvadora. Eren ells els que em van dir per què no escrius en català i llavors vaig iniciar el català. I no sé quina devia ser la que vaig escriure en català, la primera, no sé, hauria de mirar tot el que tinc per donar-me en compte, però primer tot era en castellà, sí. Uh-huh. Sí. O potser era aquesta de les caramelles. Aquesta, és veritat. Perquè ell, llavors encara no escrivia a l'Eco, jo. Uh-huh. Llavors. Però em vaig escriure en castellà, que les vaig posar en aquest llibre de Dolça Tardor, quan va morir el meu pare, quan va morir el meu marit, i no sé si n'hi ha alguna més. Sí, ja ho poso. En Rafael Casanovas em va fer la presentació aquesta, i mira, i en Soler ai, en Carbonell, en... com se deia? En... ai... sí, en Carbonell Llopis, em sembla.
Carbonell i Gené?
No, no, no. En Carbonell, que em va fer la... que era, que era, més ben dit, allà al carrer d'en Bosch,
sí,
allà junt hi havia un estudi d'art,
sí,
que era, que em sembla que és Carbonell Llopis.
Carbonell Llopis, sí.
Sí, i fèiem, amb el programa de la Festa Major d'abans, jo feia el vers i ell feia el dibuix.
D'acord.
Que els tinc, tots els originals, els tinc enquadernats, vaja,
en Carbonell Llopis, que té un carrer ara aquí Sitges i tot.
Bueno, Carbonell Llopis, això, ara no em sortia. I bueno, havíem fet amistat i tot, ja hasta li havia dedicat un vers que està posat aquí en aquest, en aquest llibre. I ell feia el jo feia el vers, li portava... ell feia el dibuix i llavors el posaven i va haver bastants... cada any teníem el nostre reconeixement, bueno, tot un full, i ell em regalava a mi els originals i els tinc emmarcats tots junts allà, amb un tros de la sala de casa.
Perquè ens està parlant la Lali d'aquest llibre, Dolça Tardor, un
sí,
llibre de poemes.
Sí, va ser el primer que vaig fer pel meu compte, eh? O sigui... no, vaig gastar, però no vaig d'allò quasi guanyar res, perquè el que em va costar el llibre i el que vaig vendre amb el que vaig regalar, doncs res, no. Ara, no, que diuen que has guanyat cap diner amb poesia, dic no, solament algun premi com el de Vilafranca del Penedès, que vaig guanyar un any el primer, i llavors em van donar en metàl·lic, i també a Vilanova també et donaven un trofeu i alguna cosa, i algun premi que... bueno, entre premis en tinc bastants, i finalistes i coses així, sí.
Perquè quan un escriu un poema, l'escriu per veure'l publicat en algun lloc?
Jo primer no pensava res amb això mai, de que jo, després d'haver retallat d'aquells personatges que escrivien Soler Forment, Ricard de Vilanova, Jou, qui més escrivia... n'hi havia que posaven pseudònims, un que es deia Dic, un altre, però deien, no, aquest és aquell altre que de vegades posa el seu nom, de vegades no. Bueno, total, jo seguia tot el que posava l'Eco, sobretot de poemes. I jo mai havia pensat, fins que en Rafael Casanovas em va posar el de l'avi. I llavors ja en Josep em va dir, porta, si fas poesia, porta-la, que la posarem.
En Josep ho va dir, i a la Lali li va agafar el coquet, suposo.
Oi tant. I llavors jo va ser una època que a mesura que anava fent, anava engrescant, i bueno, i ara fa potser poc que he afluixat ja, perquè ja aquell desfici tampoc... no el tinc, però això no vol dir que quan dic faré un vers per aquí o per allà o per la Festa Major, no d'allò mai. I aquest any pel Vinyet vaig començar un vers i no m'va agradar, i llavors vaig dir que escriure, i vaig escriure com si fos una carta, no? Avui no us escriuré cap vers ni res i tal, i vaig posar, i després com el vaig mirar dic si hauria pogut posar en vers això. O sigui que, però ho vaig deixar tal com estava.
Quan comença a escriure, sap per on anirà? O va sortint? És com una font.
En surten, no. Si vull posar un tema és quan em costa més.
D'acord.
Home, m'ha de sortir una expressió d'allò. I és que a mi, els que he fet més, que ja va en aquest últim, ja vaig posar Transparències Blaves, el mal de Recollir Tres Veus, és perquè a mi el mar m'encanta. És una cosa que l'he ignorada i tot, perquè he viscut a Galícia, hi havia un riu, també m'hi vaig banyar, però... el mar, a mi aquest sorollet del mar, aquest, tant si està d'una manera com d'una altra. N'he fet molts al mar, però moltíssims, però coses que veia, perquè jo em banyava i quan era transparent veia els peixos com per els meus peus i per això, i aquelles onades, de tot això n'he fet versos. O sigui, per exemple, la poesia n'hi ha de moltes classes, jo ara ho he vist. Bueno, ho he vist perquè el fer-ne i tot això doncs se compares més i saps. Així com la pintura hi ha surrealista, diversos noms que ara no en surten, realista o com les antigues d'en Velázquez i tot, aquests tenen un nom, les d'en Picasso en tenen un altre. Uh-huh. En poesia també n'hi ha, com les d'en Brossa, per exemple, com a vegades en Jo també. En fi, que costa de dintre, les has de llegir, tornar a llegir, i sembla que va per aquí. Ah, no. No, va per una altra cosa. Ai, doncs mira, no l'entenc. Oh, calla, ara, coses així. La meva no, la meva és com ara que estic parlant amb tu, és igual el que dic a la poesia. És clar, d'una altra manera, més lírica, però una cosa que el que ho llegeix, paraula per paraula, l'entén.
És a dir, la Lali no s'embolica quan escriu.
No m'embolico. Dic el que em surt directament de dintre. De vegades puc canviar una paraula, però si tinc que pensar, que dic no, escric això i després ja miraré si la puc canviar per una altra que m'agradi més. Perquè de vegades, doncs entre que jo català i castellà faig una barreja, perquè ara durant el dia també parlo català i parlo castellà. Vull dir que segons en qui parlo, parlo d'una manera o d'una altra. Els meus fills s'han criat tots en castellà. El meu marit era gallec, vam viure allà molts anys, més de 15. Doncs parlava en castellà, ni gallec ni català, castellà. No ens ho vam proposar ni res, va sortir així. I ara nòvios, ell em parlava en castellà, jo li contestava en castellà. Al col·legi sabia més castellà que català. A casa parlaven català, pel carrer en català, per tot. Però al col·legi no, en català, en castellà. En castellà, les lliçons, perquè amb les monges parlàvem en català, perquè quasi totes eren català. N'hi havia alguna de castellana, llavors castellà, les catalanes, hi havia una de Sitges, que em va agafar, que tenia 22 mesos jo quan vaig anar al col·legi. Quan va néixer el meu germà, ja de seguida em van portar al col·legi, perquè tenien por que l'agafés com si fos un nino i me l'emportés a jugar. Així és que la poesia ha format molta part de la meva vida. Mentre era a Galícia, ja no em feia tant. Llegia més aviat, llegia. Que m'agradava molt, el meu marit també li agrada molt llegir, comprava molts llibres, tinc moltíssims llibres. Només t'haig de dir que tinc tota la col·lecció d'en Pérez Galdós.
Els episodis nacionals.
Els ajustos, els episodis nacionals, que em van encantar. I llavors érem a Tarragona. T'explico tota la meva vida, ja ho veig.
No pateixis.
Érem a Tarragona i teníem aquest llibre i després de dinar, que preníem el cafè, els nens ja s'han anat al col·legi i tot, el meu marit començava a llegir els episodis i jo feia ganxet o mitja pels meus fills un jersei o cosia o feia un llençol i un brodadet i coses així. I quan ell et diu ara llegeix tu, llavors ell fumava un cigarret i tot això, i llavors llegia jo. I entre tots dos vam llegir tots els episodis nacionals. També tinc obra de Blasco Ibáñez.
Que no és precisament poesia.
No és poesia,
però
enganxava.
Sí, però està molt ben novel·lada.
Els vam llegir tots, ens agrada molt. Els tinc guardats.
I ara has esmentat amb Blasco Ibáñez, també.
També en tinc, no sé si són dos tomos o tres.
La Barraca i...
Sí, tot. Tot això ho tinc llegit.
Però això és realisme, eh?
Però això fa anys, eh? I això hauríem seguit, perquè disfrutàvem d'aquella manera, després sí. Però va venir la televisió.
Ostres!
Va arribar la televisió a casa.
I ho va matar tot.
I el meu marit no estava per televisions. A mi m'agradaven estar els anuncis. Bueno, llavors ja hi va haver una cosa que llavors ell s'anava a prendre cafè fora, jo allà a la televisió, venien uns fills tots allà al voltant meu a la televisió, i ell arribava i deia, mira, ja estan los niños viendo la televisión.
La caixa tonta.
I la niña, deia. Bueno, res. Era.
Però bueno, en qualsevol cas, Lali, sí. Si, per tant, per escriure s'ha de ser lector.
Ah, sí, llegit molt. Tant novel·la com llibre, La Conxa l'Os, La Matute... Has de llegir de la meva mare, que també la meva mare, una passió ja de solter de llegir. Mm-hmm. De la part de Bazán, d'en Pérez i Pérez, d'una cosa a l'altra se n'anava... Vull dir que tot li agradava. Tu en Pérez i Pérez no l'has sentit anomenar.
No, la part de Bazán sí, però el Pérez i Pérez ja,
no,
aquí ja se m'escapa.
No, perquè era una espècie d'aquesta... Com se deia aquesta que feia aquestes novel·les que han fet a Sèrgio?
La Corintellada.
Justos. Però, i bueno, jo no n'he llegit cap de la Corintellada. Però d'en Pérez i Pérez, que tenia la meva mare.
Bueno, també era molt de l'època, oi?
També, amb Folk i Torres, en Clovis Aymerich. Bueno, n'he llegit el que m'agrada molt, en Curcio Malaparte, en... un altre que era de per allà al centre Europa que va fer Bonjour Tristesse. Tots aquests, bueno, tinc llibres de tot. De la Maria Mercè Marçal, poesies...
Això ara anava a preguntar. Gairebé tot el que m'has esmentat és prosa. I poesia?
Ai, poesia vaig començar, jo amb poesia, de joveneta, i quan la guerra, que venien uns quatre fulls d'en Becker, d'en Campo Amor, d'aquest altre, del Brigot i d'aquell cabell, no sé com se diu, Becker, Campo Amor, ai, aquell que m'agradava més encara, que no me'n recordo com es deia, d'aquests clàssics d'abans, no te'n recordes de cap, tu.
Ara sí que ja m'has deixat una mica així.
És que som d'una altra època. Jo som de la...
Amb el bigot i el cabell així, Albert.
Espera't.
No en sona ningú,
Becker,
oi?
En Becker, en Campo Amor.
Iai.
Així és. El tenia a la punta de la llengua. Bueno, potser en sortirà. Doncs aquests en castellà. I jo volverà les escures a Londrines...
A tu balcons, sus nidos a colgar,
eh? Totes aquestes històries, no? Jo les anava a comprar i valien 15 cèntims. No en recordo. I en tenia... Eren... Res, hi havia la foto d'ella davant, eren quasi un tamany foli, i hi havia en color sèpia, i després a dintre hi havia una col·lecció de versos... I llavors jo hi anava i havia aquest no, aquest ja el tinc, aquest no, i ni de tant en tant...
Com tenia. Si fossin cromos.
Sí. Uh-huh. I jo me'ls empassava tots. I a la nit la mama em deia, paga el llum! Perquè jo els llegia. I he acabat de dinar, perquè a casa es dinava a la una en punt, no anàvem al col·legi fins a les tres. El meu germà i jo anàvem cap a dalt a la casa, teníem un pis a dalt que no l'habitàvem i un terrat, i anàvem allà i ell llegia en Diamond Dick, en Doc Sabaja, jo també els vaig llegir, ja, de tant en tant em ve això, eh?
No pateixis, perquè estem parlant de tants noms alhora, oi? Que això és...
Sí, en Buffalo Bill.
En Buffalo Bill.
Bueno, totes aquestes col·leccions que
col·leccions
hi havia
de butxaca. Col·leccions juvenils de
l'època, allò, sí. Això mateix. Mm-hmm. En Doc Sabaja m'agradava molt, aquesta... El viaje al fondo de la tierra, no sé què coses així, no sé. Mm-hmm.
Això, sí. Això és Julio Verne, ja.
Aquest és Julio Verne, sí.
Això és Julio Verne.
No, aquell era dels maies i d'un volcà i coses així.
Te n'has adonat que gairebé portem 3/4 d'hora aquí parlant?
Què dius?
El que sents?
Ai, si és hora d'anar a dinar.
Gairebé, bé, si dines a la una, no sé si encara...
Tu quan en diguis prou, perquè doncs... si em vols preguntar alguna cosa, perquè, escolta, això no ha estat una...
No, què és el que et vaig dir quan em vaig trucar?
Digues el que vulguis.
Que seria una conversa?
Sí.
Què ha estat?
Bueno, pues sí.
Doncs això.
Em sembla que he dit tot el que havia de dir, ja no sé què puc explicar més.
No, res. Doncs mira, acabarem per on hem començat. Estàs contenta?
Molt. I els meus fills també. Perquè en tinc 4, una a Barcelona, una a Tarragona, una a Màlaga i una a Sitges.
Imagina't.
I una neta, que també està a Màlaga.
Sí, tots repartits.
Tots repartits. I el telèfon va que no te digo nada. Sort de la tarifa plana.
Doncs això, la Lali Vergés, que doncs, va rebre...
Avui m'he desahogat,
no, sí, sí. Anava a dir, no has portat la ploma,
No!
És igual, això és la ràdio, no cal...
Mira, això que volia dir jo a l'escenari...
Digues.
Que és
ràpidament,
una ploma molt petita... Molt valiosa, però per mi és molt gran i valiosíssima.
Doncs...
I que sóc molt feliç i que dono gràcies a tots els que han contribuït a donar-me-la. Que no vaig donar gràcies a ningú, vaig donar gràcies en general, però allà hi havia el senyor alcalde, hi havia el senyor rector, hi havia molta gent, com la Mireia, i ara els hi dono.
Doncs, Lali Vergés, moltes gràcies a tu i moltes felicitats.
Moltes felicitats a vosaltres.
I a tots vostès, moltes gràcies i demà una nova edició del Matí amb Nosaltres.
Cada dia, el Matí amb Nosaltres.